Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Reportatges de ràdio amb Ruth Caral.
Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda i un dia com avui, un dijous, tornem a saludar, això sí, amb canvi d'any, perquè el canvi d'any fa això, canvia l'any, però no la canvia amb ella. Ruth Caral, ara m'he fotut jo sola en un jardí. Maco, maco, maco.
Bona
maco.
Tarda, Joan.
Tot bé?
Tot molt bé.
L'any comença bé?
Sí, en bon peu.
Va, canvi d'horari, nou reportatge. Avui parlem d'història.
Sí,
m'agrada molt això.
Avui parlarem d'història, però no entrarem en esdeveniments històrics concrets, sinó que ja hem enfocat el reportatge d'avui a la manera d'aprendre la història. I ja avanço que això és molt divers i que el reportatge que sentirem ara és només una idea, no?, del que es viu en alguns instituts, en centres de secundària de Catalunya, però m'interessava saber com s'ho empesquen els docents per fer atractiva una assignatura que s'adreça a una societat que cada vegada més està acostumada a la immediatesa i a la digitalització.
Bona aquesta.
I tenint en compte també, per descomptat, que cada vegada tot queda més allunyat de la nostra realitat.
Per tant, entenc que el que escoltarem seran professors d'història i la manera de com ells es procuren apropar aquest temari història, no?, als adolescents. No?
Exacte. Tot i això, ja veureu que no ho he enfocat només a maneres de fer més amb el temari a l'aula per fer un treball o un examen, sinó que també s'inclouen metodologies o tipus de projectes que, gràcies a la tecnologia i la digitalització, expliquen la història als joves, però també als adults. Ja veureu que n'hi ha que van més enllà de les aules.
Deia que no ha canviat la Ruth Caral, el que tampoc canvia és aquesta secció, així que escoltem el reportatge i el comentem després.
Molt bé.
Avui toca la primera infografia que es diu Les arrels. En aquest cas tocaria la prehistòria, que és el període més llarg de tots, i l'edat antiga. Un període llarguíssim, però que intentarem, doncs, a través dels videojocs que hi han, com es mostra aquesta època, doncs, a través dels videojocs. Quina és la... És una Age of Empires que no va tenir tant de ressò com sí va tenir la Age of Empires 2, però que segueix un eix cronològic.
Histogamers és un recull de vídeos que expliquen períodes històrics a partir dels videojocs. És una iniciativa del Museu d'Història de Catalunya que es va impulsar l'any 2021. L'objectiu principal dels jocs és entretindre i per això en molts casos se sacrifica el discurs històric per potenciar la narrativa o la dinàmica del joc. Aquest és un recurs creat per apropar la història al jovent. Però avui en dia, com s'ho fan els professors d'història a les aules de secundària?
Com ho fem, això? Doncs intentant que hi vegin que la història els hi servirà per entendre com és el present. Per entendre la societat d'avui en dia no ho podem fer de cap altra manera que entenent d'on ve aquesta societat, quines són les arrels històriques del nostre món, del món que ens envolta, i doncs això ho hem de fer a través de l'estudi de la història.
I com es percep l'assignatura d'història?
No crec que tinguin menys interès per la història que per d'altres matèries. És evident que els resulta més atractiu la matèria de tecnologia perquè treballen molt més amb eines digitals, encara que nosaltres també, però sobretot en el cas de la història és que hi ha una feina, hi ha una tasca de treball sobre els conceptes, definicions, i requereix un nivell d'abstracció i de maduresa que potser alguns no tenen.
D'entrada, no ens enganyem, per tots és feixuga i que potser és massa acadèmica, potser fa aquella olor de naftalina i de la qual només formen part uns erudits que estan en uns despatxos davant de molts llibres i amb unes ulleres llegint un munt de coses.
Tant si la sentim llunyana com si l'entenem més propera, la història parla de nosaltres, ens explica el passat, i és evident que cada cop queda més distant de l'actualitat. Tot i això, continua tenint un paper important a la nostra realitat actual i els professors d'ESO i batxillerat no tenen més remei que ser enginyosos i explicar-la a una generació que viu, pensa i actua en digital.
La majoria dels professors d'història utilitzen recursos digitals per fer les classes. Una cosa és per explicar, que aquí ja utilitzem vídeos, presentacions i també en la manera en què ells treballen. Fan pretzis, fan canvas, podcast fins i tot, fan museus virtuals, i això seria el producte acabat, no?, que nosaltres després avaluem.
Fa 16 anys que Begoña Gairín es dedica a la docència. És professora d'història a l'Institut d'Altafulla i en tot aquest temps ha vist com ha canviat la manera d'ensenyar la matèria.
Les classes que diem magistrals cada vegada són menys magistrals, sobretot a nivells de l'ESO. El seu temps de concentració és molt, molt curt i vol dir que en una classe dediquem una petita part d'explicar i la resta intentem combinar-ho amb activitats potser més entretingudes. Però sí, ha canviat la manera d'avaluar les tasques que realitzen i la manera en què nosaltres distribuïm el temps de la classe.
Encara al Camp de Tarragona, l'Institut de Constantí és un centre de màxima complexitat, és a dir, s'hi acull alumnat en risc d'exclusió social que pertanyen a famílies d'un nivell socioeconòmic baix. Allí imparteix classes d'història l'Àngel Gasol.
En un centre com aquest, la història segurament és un aspecte que interessa poc o res al nostre alumnat, malgrat que no deixa de ser curiós que 10 minuts del centre, 10 minuts a peu, trobem el conjunt monumental de Sencelles, una construcció que l'any 2000 l'UNESCO el va declarar juntament amb Tàrrega com a patrimoni de la humanitat.
I en un cas semblant s'ha trobat en Pep Palomer, també professor d'història des de fa 8 anys.
He treballat en diversos instituts d'aquí de Catalunya i també he treballat a l'estranger i em trobo que l'interès dels alumnes per aprendre història doncs és molt dispar, perquè hi ha alumnes que sí que els interessa, i normalment que és per un tema de curiositat, hi ha alumnes que no hi veuen cap mena d'utilitat.
El primer que s'ha de tenir en compte és que per aquest alumnat que tenim als centres, tot allò que va més enllà de les Olimpíades de Barcelona de l'any 1992 o de l'atemptat de les Torres Bessones de l'any 2001, per posar dues dates, tot plegat pareix és prehistòria, perquè estan acostumats a la immediatesa i al canvi ràpid i, per tant, la llunyania moltes vegades fa difícil doncs, que puguin mostrar interès per aquest tema.
Les generacions actuals tenen molt pocs referents quan treballem una època històrica determinada. Què vull dir amb això? Doncs que els professors a vegades intentem connectar amb ells parlant de cinema i realment és que no és el cinema que consumeixen, evidentment, no són les lectures que llegeixen i costa molt més connectar.
Davant d'aquest panorama, en Pep Palomer va trobar un recurs útil per imaginar la història d'una manera més realista. Posa color a les fotografies en blanc i negre.
Jo vaig observar, ja ho he observat sempre, em passava a mi mateix que les fotografies en blanc i negre ens allunyen del passat. Jo crec que el blanc i negre ens allunya de la realitat, ens fa veure aquestes fotos com si haguessin passat en un moment molt i molt antic, ens fa empatitzar-hi poc i per aquest motiu doncs, vaig començar a colorir fotos perquè vaig pensar que eren una forma d'acostar els alumnes al passat.
I allò que el 2022 va començar sent un recurs acadèmic, un dia va decidir compartir-ho a internet. La seva idea era que només ho veiessin els alumnes, però a les xarxes socials res no es pot amagar. Penja fotos diàriament al compte Catalunya Color, escrit així tot junt, a Facebook, Twitter i Instagram.
Les imatges que fan referència a feines, a tipus de treball, les imatges que fan referència a fenòmens històrics, les imatges que ens mostren quin era l'entorn urbà que ens envolta, normalment, si les veiem en blanc i negre, ens sembla que són d'un passat molt i molt remot. Quan? Si són coses que han estat fotografiades, el passat no era tan remot. Llavors crec que aquestes imatges són les que en blanc i negre et fan sentir més allunyat del moment en què realment van ser fetes.
Ell acolorix les fotos amb programes d'intel·ligència artificial i sempre en cita l'autor original.
A part d'això, la intel·ligència artificial doncs, normalment falla bastant. S'ha de saber contextualitzar cada fotografia. Coneguent la història, doncs, podem saber els colors que tenien les coses, les tonalitats, podem veure doncs, si en funció de les dates, si aquesta fotografia era feta a l'estiu, si era feta a l'hivern.
Fent públiques les fotografies en color, doncs, en Pep no només fa més entenedora la història al jovent, sinó que també s'adolla la curiositat dels adults.
Està clar que la manera d'ensenyar història als nens i joves i també als adults ha canviat. I si no pensem, per exemple, en les teatralitzacions d'esdeveniments històrics. Ara, per exemple, penso en la Setmana Medieval de Montblanc o en el Festival Tarraco Oviedo que es fa aquí a Tarragona.
Totes les vies són vàlides, són útils i són benvingudes. D'igual manera, també utilitzem sovint alguns vídeos de recreació.
Inclús també podríem pensar en la memòria oral o inclús en les llegendes que ens remeten a un territori o a una tradició. Per exemple, en ve al cap la llegenda del timbaler del Bruc, per parlar de la Guerra del Francès.
Representar una època ajuda moltíssim a imaginar-se com eren, com vivien, com vestien, no? La manera en què parlaven, no? Això per mi és un recurs increïble, que té molt de potencial. S'ha d'utilitzar com tots, també de forma mesurada. No aprendran més història per això. Això és per complementar altres tasques que es fan.
Nosaltres, per tant, com a docents, el que crec que hem de fer és transformar tot plegat en una assignatura que ha de ser atractiva, primer, i sobretot mangíbula, és a dir, que sigui fàcil d'empassar. I això s'ha de dir que és molt important, de debò crec que és bàsic, l'actitud, les maneres i, per què no dir-ho, la gràcia que hi posi el docent.
Gràcies a tots aquests recursos que utilitzen l'Àngel, la Begoña i en Pep, sembla que l'interès per la història no ha desaparegut del tot.
La història crec que té moltes possibilitats, estic convençudíssim, malgrat la mala fama que ha tingut durant molt de temps, però crec, sincerament ho crec, que de fa uns anys cap aquí, doncs, entre tots, hi estem donant un tomb, no tan sols a les aules, sinó també als carrers, a les places i als museus. Per tant, és la història que se transmet als alumnes i la història que es transmet als adults. I tot plegat està fent, doncs, que se sigui més cridanera i molt més atractiva pel públic en general.
Tot allò que fem, tot allò que passa, forma part de la història. La coneixem a partir dels llibres, de les llegendes, del patrimoni arquitectònic, a través del que s'explica dins de l'aula, però també del que es transmet de generació en generació. Avui en dia, endinsar-nos en esdeveniments històrics és ben senzill, gràcies als museus i a totes les persones que, majoritàriament d'una forma voluntària, comparteixen la seva recerca. És així com, amb eines digitals o sense, joves i grans continuen aprenent la història.
Els anys van passant coses i sobretot aquests últims anys que en molt poc temps han passat moltíssimes coses i sobretot aquí a Catalunya, ja ho sabeu. Per això serveix Histogamers també, per aprendre i ja ens tornarem a veure. Segur, amb noves històries, nous jocs o encara no sabem com serà, però n'hi haurà coses noves.
Gairebé 20 minuts que passen de les 5 de la tarda. Escoltat el reportatge de Ruth Caral, ara en parlem amb ella de tot plegat. I comencem pel principi, els videojocs com a eina educativa. I és que també són una manera molt gràfica, no?, d'explicar una època històrica. Ruth, mira, abans, quan començava el reportatge, em deies, et sona la sintonia que he posat al reportatge? I et deia, home, això és Age of Empires, no?
Sí, sí.
És un clàssic dels videojocs.
L'has clavat. Era una pregunta que no tenia preparada, però... Mira. M'ha fet molta gràcia que l'haigues... Sí, sí, ho has dit a 3-5 segons.
És una època.
I ja ho has detectat. Pues sí, exacte. De fet, abans que també estàveu parlant de videojocs cooperatius,
sí.
Que ha sigut molt interessant, també s'ajunta, no?, que precisament ahir van sortir dades de l'Hospital Universitari de Bellvitge, que creix la xifra de consultes per addicció als videojocs, la qual cosa ja indica que cal parar-hi compte. Però el que comentarem ara és des d'un punt de vista d'un recurs de més a més per aprendre, no tant per passar-s'hi tot un dia jugant.
Clar.
Llavors, fet este aclariment, parlem d'Histogamers.
Histogamers, eh?
Sí, és el que he utilitzat al principi i al final del reportatge per fer com una mica d'introducció i de tancament, com un complement més, un recurs més educatiu per a l'hora d'ensenyar o simplement per aprendre. I el plantejament d'este projecte no és ben bé com a eina educativa, sinó com a eina de difusió de la història per fer-la més interessant per als joves. És un projecte que va impulsar ara fa 2 anys el Museu d'Història de Catalunya, que consistia a fer diversos directes a Twitch, a la plataforma Twitch, en què s'explica la història a partir de diversos videojocs. Cada vídeo és una època i, per tant, cada vídeo recomana uns videojocs diferents segons l'any en què s'inventa. Ja et dic, tu que ara t'interessaves per la història, perquè m'has dit que t'agrada.
Sí, sí.
Pues tant si us interessa com si justament tot el contrari, vos avorrix o vos agrada però us costa recordar dades, per exemple, jo crec que és un bon recurs, ja et dic, tant per a jove com... per a joves com per a adults.
I si no tens el joc i no jugues, Ruth, com a mínim igual pots aprendre a partir dels vídeos, no?
Sí, exacte. Les civilitzacions i la manera de viure, per exemple, forma part de la dinàmica dels jocs. I a més, els vídeos els presenta l'historiador Eudald Navarro, que també afegeix context i dades al que pròpiament presenta el videojoc. I també la veritat és que és interessant escoltar-ho.
Ara parlàvem de videojocs, però el fet és que hi ha més eines digitals, com pàgines d'internet, programes... programes d'intel·ligència artificials de les quals també se'n parlava, no?
Mm-hmm, exacte. La intel·ligència artificial, de fet, segurament també mereixeria un reportatge a banda, perquè és un gran tema, però vaja, centrem-nos ara en Catalunya en Color, que és el compte de Twitter, Instagram i Facebook que gestiona Pep Palomer. Abans de seguir, mira, deixa'm matisar que Catalunya en Color, és a dir, Catalunya Color s'escriu tot junt. És així el nom del compte.
I seguiu-lo a Twitter perquè de veritat que val molt la pena.
I ell, sí, vigileu que no sigui un compte fals perquè m'ha fet el matís que no porta la barra baixa. Va tot junt, Catalunya Color. I té més de 14.500 seguidors a Twitter. Sí, fet el parèntesi, com a eina educativa, esta sí que té molta repercussió pel que es comenta el reportatge. Més enllà d'exposar un fet històric per als joves, també arriba i atrau molt l'atenció dels alumns. Tu coneixies el compte de Catalunya Color?
Sí,
i havies vist alguna foto editada. I què et pareix? T'agrada o què?
A mi em sembla molt bé. Em sembla molt bé perquè et posa el context no només de la fotografia, sinó de com es feia la fotografia, que està molt bé, i veus la fotografia com seria ara.
Exacte.
Que és una comparativa molt xula de fer, de veritat.
Exacte.
Explicat així, a vegades sembla un tostón, eh? Per aquells que sou a casa, explicat així, sembla un tostón. Però, de veritat, seguiu el compte Catalunya Color i veurem de què us estem parlant perquè val molt la pena.
Com a mínim, fem-ne una recerca ràpida i costa a vegades, no?, parlar de les fotos per aquí, per la ràdio, per molt que ho vulgués descriure, però, bàsicament, imagineu-vos una foto en blanc i negre que, de cop, té els tons verds de les fulles dels arbres o el color de la camisa, no? Llavors, el reportatge, per qüestió de durada, no ho he pogut incloure, però hi ha un debat que genera al voltant d'això, i és que una foto que ha estat pensada per ser feta en blanc i negre, és correcte modificar-la afegint-hi color? Crea molta dualitat, no? Perquè es tendeixen a defensar les dues opinions, tot i que una implica no fer l'altra, és a dir, mantindre la fotografia original significa no acolorir-la. Este verb me costa una bestiada.
Acolorir-la.
Sí. I, per tant, no s'aconsegueix aquesta aproximació del fet a l'actualitat, no? Jo, precisament, no tinc tampoc una opinió ferma i per això no hi entro, però sí que hi ha dos aspectes que em semblen interessants. El primer és que jo crec que això mos passa a la majoria de la gent, però jo, en el meu cas, la joventut de Montsiaios, me la imagino en blanc i negre, però literalment.
Sí.
És a dir, m'imagino ma iaia tal com surt d'una foto i no sóc capaç de fer-me la idea que, evidentment, ella va viure una realitat en color.
Clar. T'imagines els carrers en blanc i negre.
Sí. Però jo et dic, i la primera vegada que vaig veure les fotos de Catalunya Color, de cop és com que vaig ser capaç d'imaginar-me una joventut de Mallaia acolorida.
Sí?
Sí. Va ser una cosa que, potser,
no té per què passar-li
a tothom, eh?
No, a mi no m'ha passat.
Veus?
A mi no em passa això. Pues... És a dir, si jo m'imagino l'època d'alguna de les fotografies, aquella fotografia sí que la veig en color, però aquella època jo la veig en blanc i negre.
Sí. Jo crec que l'època en general també, però he aconseguit, tinc una foto molt clara de Mallaia de la joventut, i he aconseguit aquella, imaginar-me-la en color.
Que bona.
Evidentment, t'inventes els colors i tot, eh? Però sí, m'ha paregut curiós, si més no. I el segon aspecte, que també es comenta molt a les xarxes, és que el debat va una mica més enllà. Si et sembla, escoltem com ho explica directament en Pep Palomer.
A les xarxes s'acaben creant debats sobre l'actualitat que tenen aquestes fotos. La foto acaba sent com una palanca del passat al present. Això va passar, per exemple, un dia que vaig publicar una foto d'una castanyera de fa més de 100 anys que no anava amb màniga curta, quan era el mes de novembre, i bueno, va generar un debat molt gran sobre la relativitat del canvi climàtic.
Ai, Déu meu, el que provoca Twitter a vegades, eh?
Sí.
No, i provoca debats molt interessants.
Este,
que està molt bé.
Este, per exemple, m'apareix interessant per este motiu, no? La gent podria pensar moltes coses, com per exemple aquest altre debat que comentàvem, l'aspecte més fotogràfic, i en canvi la gent fins i tot diu, ep, com canvia el temps, no? I les diferències entre l'època, bueno, més antiga i com ho estem vivint ara.
Que això ens porta una mica, Ruta, a parlar del que tu parlaves abans i en el reportatge, sobre la immediatesa, és a dir, a treure conclusions d'una sola fotografia, com d'aquí també, els debats que iniciem.
El reportatge ja ho he dit, però fer-ne ara un altre matís tampoc no costa res. En tot moment, Pep Palomer cita l'autor original de la foto, ell sempre ho diu, les fotos no són seues, les fotos són d'una altra persona, ell simplement el que fa és l'activitat d'acolorir-les per primera apropar-ho als alumnes i després ho compartir a les xarxes perquè tothom puga...
És com un
veure.
Joc.
Exacte.
És com un joc. Va, anem a l'últim ítem a comentar, perquè viure enmig de història pot ser que no t'interessi. Ho explicava l'Àngel Gasol al reportatge.
Exacte.
Això.
Ell defensa convençut que incloure la població i el municipi en polítiques de dinamització històrica és clau. Recordem, ella treballa a l'Institut de Constantí i explicava que just a 10 minuts no, tenen la vila romana de Sencelles i dir això, que tot i tindreu just al tocar, hi ha molta gent que tampoc no li desperta cap mena de curiositat. Llavors, bueno, ells al poble en fan un projecte que es diu Sencelles, el nostre objectiu, i s'ha de dir que és un bon recurs perquè és això, no? Que per molt que encara que no te desperte cap curiositat ni tingués interès per la història, ja aprens, indirectament ja estàs aprenent.
Sí, sí.
Ja dic, no ho he pogut incloure, però l'Àngel deia que viure a 10 minuts caminant d'un edifici de gran valor històric ajuda a tindre més sentit crític, a apreciar-ho i a cuidar-lo, no? A no malmetre l'edifici, que també és important.
I tant. Va, deixa'm preguntar-te una setmana més de què parlarem la setmana vinent.
Avui t'ho puc avançar.
Sí?
Sí, perquè avui ho tinc tancadet i ben tancadet. Parlarem d'un tema que per a mi és molt complicat, no per anar-ne pròpiament, sinó per tots els conceptes, tots els tecnicismes que comporta, però que m'interessa molt, i és la petroquímica de Tarragona.
Ai.
No sé si te'n recordes.
Home, fa ben poc.
Fa 2 anys.
Sí, fa ben poc.
Fa 2 anys de l'explosió d'Iqoxe.
Sí, vam parar màquines aquí i a les emissores del país perquè no sabíem ben bé què estava passant a la petroquímica de Tarragona.
Ara fa 2 anys... recuperarem a veure si sabem explicar què va passar.
Molt,
Bueno, és que déu-n'hi-do, la seguretat... És a dir, els pobles del voltant de la petroquímica és un repte i un repte diari, viure allí, perquè, bueno, perquè allò... no vull avançar res, però ni vull alarmar tampoc en cap
cas.
No,
alarmar no, però és el que és.
Però és un risc.
És el que és.
És un risc. I allò...
Jo, amb tot el carinyo per la gent del poble, però jo no aniria a viure a Escó, per exemple. Vull dir, és el que és, i ja està. I o ho estàs disposat o no hi estàs.
Exacte. Ja
està.
Però ja dic, que tampoc no vull alarmar ningú ni res, però és una cosa que hem de tindre en compte i que és així.
De tot plegat, però, en parlarem...
La setmana que
vinent. Ruth Caral, que vagi molt bé, gràcies.
Vinga, igualment.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Tenim una una emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Sostenibilitat i música, amb Baixa Miró.
3 minuts que passen de 6:15 de la tarda. Dèiem 9 any i tornem a recuperar també un dels somriures més bonics de Catalunya. Aixa Miró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Què tal, Joan? Com ha anat? Ja com prova l'any?
Molt bé.
Superbé.
Sí. Sí, això de canviar d'any jo crec que ajuda.
El 23, a veure què es porta el 23.
El 22 ha estat una mica fumudet, sí, però el 23 complicat. Segura bé.
Va, a veure. Sí. I tant, segur que sí.
Va,
escolta, tornem
avui
a estar aquí amb...
Sí.
Per parlar de sostenibilitat i música,
que
no?
Bé.
I per abans de començar, ja que comencem any nou, bones notícies, no? Perquè sabeu que aquell forat que teníem a l'Osó,
sí,
que a l'Àrtic, doncs es veu que aquell forat s'està tancant.
S'està tancant, sí.
I per tant, no sé si és que s'ha tancat a causa d'una erupció d'un aire ric en Osó, que ha fet, no?, que es vagi tancant a poc a poc el forat, i per tant ja és una cosa a celebrar. Anem, no sé si comencem bé, no?
Mira, comencem l'any amb un planeta una miqueta millor del
ara
que
ara
el vam deixar.
El nostre convidat ens dirà a veure què veu ell. El nostre convidat avui és un home molt compromès i apassionat pel mar. És fotògraf i especialitzat en fotografia submarina des dels 15 anys, imagineu. I es presenta amb aquesta música. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place came much brighter than tomorrow. You'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. Quin greu em sap trepitjar amb Michael Jackson.
Quina
música.
És preciosa.
Aquí. Oh, superbonica.
Sí.
Doncs el nostre convidat és en Marcel Gobern. Ell treballa de fotògraf, té un treball fotogràfic que apareix en molts llibres, revistes, exposicions, i connecta la seva passió vital per crear un món millor i amb apreciació, bueno, vol, no, per intentar doncs, sensibilitzar a les noves generacions. Va ser creador del projecte de sensibilització Ocean Kids i actualment està centrat en el projecte Posidònia 2021, que va iniciar a Mataró i que avui ens parlarà. Tot seguit. Bona tarda.
Bona tarda.
Marcel, com
Hola,
estàs?
Marcel. Molt bé, aquí, animat. Trobar gent que li agrada parlar del tema del mar, no?
Home, sí, i tant.
I tant. El mar que ha estat, mira, jo crec que ha estat via de comunicació entre pobles, per tant, importantíssim. Un entorn per si sol sostenible, ric, preciós, però tampoc oblidem que el mar també ha estat una via de moltes guerres.
I tant.
Que continuen a dia d'avui, per exemple, com tots els morts del Mediterrani, no els oblidem mai.
I tant.
No els oblidem mai.
Doncs el Marcel té un projecte preciós que es diu Posidònia. Com va néixer aquest projecte, Marcel?
El projecte Posidònia 2021, que suposo que després em preguntaràs per què té aquest nom, perquè es va fer una mica així expressament per provocar, va néixer arrel de que davant de la costa del Maresme, la part del Maresme central, entre més o menys doncs, a Cabrera i Sant Vicenç de Montalt, hi ha una zona que es va declarar el 2014 com a espai de conservació, especial de conservació, és a dir, que té una protecció, i la justificació de que es declarés d'aquesta manera va ser que hi ha una extensió important de Posidònia oceànica, que és aquesta planta diríem que per sort està de moda els darrers anys, però també molt desconeguda, perquè hi ha molta gent que no distingeix si és una alga o una planta, no té molt clar quines són els seus avantatges de dir de que existeixi, els beneficis que...
Ara ens ho explicaràs, perquè...
Ho puc explicar amb, molta,
I
amb moltes ganes.
El 2021, que és per despistar?
No, això va ser perquè es va crear l'associació el 2016 i jo, d'experiències d'haver treballat amb imatge subaquàtica a Mèxic, hi ha una zona bastant desconeguda a nivell així popular, però científicament molt reconeguda, que és Cabo Pulmo, que va ser un gran exemple de recuperació dels fons. Era un lloc que estava molt, molt, diríem, matxacat, per dir-ho així, amb molta pressió pesquera de tot tipus, i havia perdut tota la seva biomassa, i algú va decidir, doncs, que s'havia de fer una acció radical, integral, en el sentit de protegir-ho al 100%. I llavors ha sigut un exemple a nivell mundial de recuperació, i després d'uns 5 anys ja va començar a haver-hi una explosió de vida espectacular, i us puc dir que, no sé, pots nedar o et pots submergir amb boles de peixos, amb 100.000 peixos, que no us podeu imaginar el que és això, no? És com una mena de bola que t'envolta.
Que bèstia.
I que fa que agafis aquestes referències com per dir, bueno, i per què a casa nostra no podem fer intents d'aquests? Evidentment s'ha de ser realista, i el Pacífic, doncs, és un mar amb més nutrients i amb unes espècies diferents de les que tenim aquí, però haver aconseguit això en un país com Mèxic, que se suposa, doncs, que hi ha una situació econòmica, política, i de fer les coses d'una determinada manera, per què no aquí ho podíem aconseguir? I una mica va ser això, no? De dir, bueno, ja que tenim aquesta àrea declarada, protegida, que ningú coneix, ni fins i tot, doncs, les institucions, com els ajuntaments de la comarca, ho desconeixien, doncs anem a fer un projecte per, bueno, doncs, per aconseguir el màxim possible conservar i recuperar.
Ens ho deies, Marcel, que fas fotografia submarina, i ens explicaves, m'he vist envoltat de tota aquesta bola de 5.000 peixos, per exemple. En algun moment has tingut, no sé si parlar de por o de respecte.
No, perquè el mar, jo insisteixo molt, i quan algú a vegades també em pregunta què es pot fer per ajudar els projectes com el nostre, és posar el cap a l'aigua. Quan tu poses el cap a l'aigua, les coses canvien.
Sí?
Jo conec pescadors que han estat 40 anys pescant i aconsegueixes posar, bueno, aconsegueixes tu, o pel que sigui ho fan, de posar el cap a l'aigua, fer una immersió, o tan sols fer snorkel, i els hi canvia totalment el xip. No és perquè diguin, quina llàstima, ara em sap molt greu haver pescat, perquè no es tracta d'això, sinó que tu veus d'una manera molt diferent uns peixos que bàsicament els veus sortint d'una xarxa o d'un am, que veure'ls circulant, diríem, pel fons, d'una manera lliure i organitzats, i amb uns comportaments que ni t'imagines, no? Per tant, millor que posar el cap a l'aigua, no hi ha res.
Marcel, quines són les línies de treball de Poseidon 2021?
Doncs mira, nosaltres el que vam fer és establir diferents àrees perquè volíem que fos un projecte global. És a dir, jo amb tots els respectes pels científics, m'agrada molt que facin projectes específics sobre la Posidònia o sobre l'Octopus vulgaris, doncs, que està, doncs, amb molta escassetat i amb tamanys molt petits en la costa, però considero que l'efecte més important és que una cosa sigui multidisciplinar i que es vegin molts aspectes relacionats amb un mateix projecte, no? I nosaltres vam engegar coses relacionades o projectes i tasques relacionades amb, tant amb educació, que ho considerem fonamental, com amb imatge submarina, com pesca, com el busseig, com a l'ecoturisme, és a dir, que dins de cada àrea, doncs, fer diferents accions i que dedicades a diferents tipus de públic, al final el global fes que, doncs, el ressò, evidentment, sigui molt més gran, no?
Tot suma, no?, en un cas. Per què és tan important, no?, preservar la Posidònia?
La Posidònia, primer que aclarir això del nom, no?, perquè el nom científic és Posidònia oceànica, i a vegades hi ha una mica la confusió de si també està en altres mars. No, la Posidònia oceànica és endèmica del Mediterrani. Sí que hi ha plantes aquàtiques, marines, en altres llocs del món que poden ser una mica similars, però no és la mateixa espècie. I aleshores, un dels principals avantatges que té és que facilita o és l'iniciador d'un ecosistema molt gran. És a dir, en la Posidònia, entre les seves fulles, que, com que repeteixo, és una planta, per tant, allò són fulles, aquelles cintes són fulles que es van canviant, no?, es van renovant periòdicament, en aquelles fulles hi ha moltes espècies, sobretot de peixos, que deixen els ous protegits, perquè un ou de peix és una cosa que té molta proteïna i és molt atractiva per altres depredadors. Si els deixes a la sorra, al descobert, no duraran res. Després, el que passa també és que molts dels peixos que surten dins de la Posidònia, en les seves etapes juvenils, no són prou, diríem, espavilats, per dir-ho així, per poder sobreviure fora de la Posidònia. No? I, per tant, la utilitzen també com una mena de guarderia, on fins no són suficientment grans,
o amb força suficient, doncs també es mantenen. I com a planta, doncs, hem de tirar una mica enrere, no? I el concepte de planta, ja sabem tots, doncs, que fan fotosíntesis, i la gent no és capaç d'imaginar-se la quantitat de CO2 que és capaç de reciclar una planta de posidònia. De fet, hi ha uns càlculs fets que una hectàrea de posidònia és capaç d'absorbir més CO2 que 4 hectàrees de l'Amazones, no?
Uau!
Sí, aquesta és una mica la referència per tenir aquesta idea. I després hem de pensar que no és que només que absorbeix el CO2 i llavors ho allibera oxigen a l'atmosfera, perquè una altra cosa que és bastant desconeguda és que els mars de tot el món, no el Mediterrani ni la posidònia, però els mars alliberen a l'atmosfera més del 50% de l'oxigen. És a dir, no ve tot només de la part vegetal exterior, no?
I no en som conscients, eh?
I no en som conscients perquè hi ha uns microorganismes que també fan fotosíntesis, però que n'hi ha trillons i trillons en tots els mars, que són els que fan aquesta funció, no? Bueno, doncs la posidònia, la seva mesura, també ho fa, i per tant això és important. Ja dic, no només perquè allibera oxigen a l'atmosfera, sinó perquè enterren el diòxid de carboni, no? El tòxic, l'enterren a sota d'elles, i aleshores això doncs, queda durant cents i cents d'anys, a no ser, què passa, que s'arrenqui aquesta posidònia o que vingui un gran temporal i llavors tot aquest carboni torni a sorgir, no? Però com a planta és fonamental en aquest sentit. I després, com que tenen unes arrels que tenen una extensió molt gran, fan una mena de malla que protegeix també a nivell dels moviments de sorra. Si en una platja doncs, tu tens una gran superfície de posidònia, segurament els temporals faran molt i molt menys mal i no hi haurà aquesta problemàtica després de recuperació de platges que provoca aquests moviments que tothom doncs, estem en contra, etc. No?
De seguida, l'Aixa segur que et pregunta pels animalons del fons marí, etc. Ara que començàvem a parlar una mica de CO2, etc., d'oxigen i de canvi climàtic, deia, no en som conscients, perquè moltes vegades quan parlem de canvi climàtic, d'oxigen, etc., diem, ostres, pensem molt en l'Amazones, en no cal deforestar mig planeta per construir cases, per exemple, i pensem poc en el fons marí. Jo penso molt en el fons marí, sobretot, i segurament ho fa molta gent, quan va de vacances a la platja i usem el fons marí, tampoc la platja, l'usem per banyar-nos, però a part fem altres coses, perquè l'espècie humana som així, m'ho deixes dir clar i directe, això? Sí. Som uns guarros, a vegades, i usem la platja com un gran abocador. Això com afecta el fons marí?
Bueno, aquí hi ha el tema dels plàstics, que també és una altra cosa que, per sort, t'ha posat de moda, no? I llavors, no és tan problemàtic el plàstic que tu veus, perquè tots veiem ampolles de Fontvella, per dir una marca, no? Surant, de plàstic, i nosaltres que naveguem molt per la costa en trobem moltes més de les que la gent es pot imaginar, però aquest no és el gran problema. El gran problema són els microplàstics, no? Perquè quan hi ha la degradació d'aquests components, a la que es considera doncs, que són de peces o parts de 5 mil·límetres o menys, això s'incorpora a la part de la biomassa. És a dir, pel que sigui, el plàncton s'ha comprovat que té tendència a adherir-se al microplàstic. Aleshores, el peix menja plàncton, alguns peixos, no? I aleshores aquest plàncton que hi porta plàstic incorporat passa dins del cos. I aleshores doncs hem de ser conscients de que estem menjant incorpora plàstic, no? Però bueno, això també passa amb les fibres de la roba. Les microfibres aquestes també estan en molts llocs i en molts aliments i ens les estem empassant. Vull dir, el que no podem fer és ignorar-ho. Ara, com se soluciona això? Doncs jo crec que com a mínim no empitjorar-ho. Però això d'anar pel mar recollint ampolles de plàstic, sí, nosaltres ho fem. Però no és la solució. La solució és doncs, deixar d'incorporar el plàstic en aquest sentit, no?
Ara parlaves del no, com podem repoblar aquest fons marí. Feu també servir uns esculls artificials. Explica'ns això com va.
Sí, el dels esculls artificials és, per resumir una mica així senzill, és fer estructures amb diferents formes, però sobretot que incorporin orificis o forats que permetin a la vida marina incorporar-se i tenir una protecció. És a dir, una de les coses característiques del fons de banda Mataró són les famoses barres, famoses en la zona, malauradament no ho són més enllà, per si no tindríem més visitants i més submarinistes, que aquestes barres de roca estan situades unes a les altres, potser amb distàncies de centenars de metres de sorra. Clar, a la sorra no hi ha la vida que hi ha a les roques, no? Doncs hi ha moltes zones que el que es fa és per crear i no, potenciar sí. Que hi hagi més productivitat a nivell de la biomassa, doncs es posen aquells esculls artificials que poden ser artificials en el sentit de que s'han construït amb ciment, com es feia tradicionalment, ara es fan fins i tot amb impressores 3D, amb materials més ecològics, i les pots fer a mida, és a dir, poden fer una escull artificial amb un forat de X diàmetre per un tipus d'espècie que tu vulguis atraure, el que sigui, però també un vaixell metàl·lic, que és legal enfonsar-lo, es converteix de seguida en un escull artificial. Però al final l'objectiu és crear, no?, i atreure la vida i protegir la vida que hi ha, que no té altres llocs on protegir-se.
Arrel de la pandèmia, doncs, que nosaltres vam estar tots a casa, la vida marina, no?, i la vida del món, de la Terra...
Allò no va parar.
No va parar, no?, per això deia... I es van començar, no?, es veien més dofins, més animals... Sé que tenim un projecte sobre l'estudi dels dofins al Maresme. En tenim molts o què?
Sí, de fet, no és que hi haguessin més animals, és que els animals ja hi eren.
Ja hi era.
El que passa que hi havia molt menys tràfic marítim i, bueno, és que són coses de molta coherència, no? És a dir, tu si la Rambla està topent no tens tantes ganes de passejar-t'hi, però si te la trobes buida un diumenge a les 6 del matí, suposo que tens més, no?, més ganes de passar-t'hi. I una mica amb els dofins passa el mateix. Davant, just també d'aquesta zona del Maresme, a unes 10 milles de distància, hi ha els canons, que se'n diuen els canons del Maresme, que tenen profunditats que arriben a 1.500 i 2.000 metres de profunditat. Doncs nosaltres des de fa uns 3-4 anys que vam aconseguir recuperar el vell marí, que és un vaixell del CRAM, que havia fet moltes campanyes, però és que havia quedat sense finançament, doncs hem començat a anar-hi amb freqüència i hi ha dies que hem vist més de 200 dofins, no?
200.
Oh. I hem detectat que... 200 dofins, que quan tu en veus 200 n'hi ha molts més, perquè això són grups, famílies molt grans, que els que estan a la superfície són una representació dels que en aquell moment no hi són. Vull dir, això de comptar i dir, mira, n'hi ha 10, no, si tu en veus 10 és que n'hi ha 25, no, normalment.
No has dit mai que hi havia tant dofí prop de casa nostra.
Sí, però dofins de diferents espècies, és a dir, en les zones en profunditat et trobes els dofins llistats, que és un dofí que és més petit que el típic de l'aquari, no?, i que és molt més nerviós i actua d'una manera diferent, però ells només viuen en zones de gran profunditat. En canvi, entre els canons i la costa, allà és on et trobes els dofins molars, que són l'espècie aquesta que és més popular. Però també hem vist catxalots, doncs l'hivern passat vam veure 6 rorquals en un mateix dia, coses que també es veuen ja des de fa temps a la costa de la Garraf, perquè hi ha més entitats, doncs, que hi fan, doncs, sortides, no?, i fan estudis, però a la costa del Mataró no s'havia fet. I aleshores veiem que el fet que hi hagi aquestes profunditats també fa que hi hagi aquest tipus d'espècies que nosaltres els primers que pensàvem que no hi era.
Això també és conseqüència de l'escalfament global? I, per tant, de l'escalfament del mar?
Bueno, en aquest cas dels cetacis, no, perquè tampoc és una cosa que els pugui condicionar molt. Es creu, no? Perquè ja et dic, és que fa anys que es veuen el Garraf, per tant, si les condicions, la forma del fons, no?, la morfologia del fons és similar, no és cap sorpresa que també hi siguin en allà. Ara, altres espècies sí que s'ha demostrat, per exemple, el de les tortugues, tots aquests nius que hem tingut, que sí. El primer va ser fa 4 anys, precisament, a Mataró, ha portat a la teoria de que segurament, com que el sexe de les tortugues depèn de la temperatura que hi ha sota el niu, pues que les tortugues que normalment desovaven a la part més est del Mediterrani, Turquia, Grècia, etc., han vingut cap aquí perquè si s'escalfa excessivament, llavors no hi ha mascles. I llavors, si no hi ha mascles, no hi ha... O sigui, es pot arribar a pensar que són molt més intel·ligents que nosaltres, no? I que han fet els seus càlculs de temperatura i van decidir tornar cap aquí.
Marcel, anem a fer coses que feu. Turisme, ecoturisme. Com és això?
Sí, ecoturisme, per exemple, és sortir i conèixer, per exemple, el que és una àrea marina protegida com la que tenim nosaltres en allà, no? Llavors, què fem? Nosaltres, per exemple, tenim un ROP submarí on tu pots, des de l'embarcació, si la gent no es pot banyar perquè es fa mal a mar o l'aigua està freda, doncs els hi pots ensenyar el fons marí, així veuen la Posidònia, la zona rocosa, la sorra, etcètera, no? Ecoturisme també es considera, per exemple, el turisme d'ornitologia. Aquí també, no sé si veu estar al cas que fa un mes o així va aparèixer el gavot, que és un ocell que diuen que era família dels pingüins àrtics, ja ha desaparegut, que és molt mono, per dir-ho així, que és una mica com el freret, però que aquí quasi mai se'n veien. I ara se n'han vist molts, per exemple, no? Doncs en el mar, de la costa catalana, hi ha molts més ocells i diferents espècies d'ocells, a part de la gavina tradicional que tots coneixem, dels que pensem, no? I hi ha molts ornitòlegs que paguen molts diners per fer sortides al mar a tenir imatges dels ocells. Això seria un exemple d'ecoturisme, però anar a veure els dofins també ho és.
Sí. Fotografia submarina, va. Hi ha gent que ens escoltarà i tu que ets un expert. Què és el més necessari o quins consells donaries per poder fer fotografia submarina?
Va, la fotografia submarina ha evolucionat molt, perquè nosaltres estem acostumats des de fa molts anys a unes grans caixes estanques, amb una càmera reflex a dins, amb uns flaixos específics per a fotografia submarina molt complex, tot molt car. I què passa? Que tot això ha evolucionat, no? I avui dia hi ha molts mitjans que treballen amb mòbils. El telèfon mòbil avui dia dona unes qualitats i unes prestacions que no et demana gaire més, no? Per tant, això, junt amb que nosaltres creiem que els nens són els principals... o han de ser els principals protagonistes, perquè si algun futur i algun canvi ha d'haver-hi, serà gràcies a ells... Doncs fem uns cursos, però hi ha càmeres d'acció, que es diu, no? Pues amb tipus GoPro, i aleshores el que fas és que en vez d'anar a la platja i no treure'n cap més profit que passar-s'ho bé, doncs que aprenguin a treure'n imatges, no? I llavors fas cursos, però adaptats en aquest tipus de càmeres, com un inici de fotografia submarina. Després, si fan un pas més i fan immersió, llavors ja fem més...
Tu que ets expert de fotografia submarina, quina és aquella foto de la que et sents més orgullós?
Bona, aquesta.
Bueno, una cosa és orgullós, l'altra que t'ha creat més emoció.
Això també.
Bueno, jo vaig estar 2 anys nedant amb balenes a Santo Domingo, en un lloc que només es pot fer snorkel, però que són balenes llobartes, que van amb les cries i et passen a mig metro de distància.
No, clar, perdó, eh? És que en Marcel ho explica així.
Com si res.
Jo vaig estar com qui anés a buscar el pa.
No, jo vaig tenir... vaig tenir l'oportunitat perquè el que jo feia, entre altres coses, era fer articles per revistes de submarinisme. Malauradament, les revistes impreses doncs, han anat desapareixent.
Sí,
i ja no hi ha aquest tipus de col·laboracions, no? Però en aquesta ocasió podies tenir accés a diferents destins per fer aquests reportatges, i un d'ells va ser aquest 2 anys seguits, no? Allà al Banc de la Plata. Aleshores, bueno, pues, aquelles fotografies direm que són les més emocionants segurament que he fet, perquè una balena de 40 tonelades amb una cria de 6 tonelades a sobre que et passi a mig metro i et podria matar amb un cop d'aleta i la mare tanqui l'ull tímida per no molestar-te, i quan sóc jo el que estic molestant a casa seva, home, doncs això és una foto que emociona molt, no?
Que bonic, i tant. I, bueno, suposo que ens estan escoltant molta gent, i com podem ajudar a Poseidona 2021?
Bueno, jo el principal que dic, perquè sempre la gent pensa, bueno, doncs diners, no. El que s'ha d'haver-hi és ganes i motivació. I per mi la motivació és el que us he dit abans, posar el cap a l'aigua, informar-se del que hi ha, no quedar-se només amb els anuncis de Posidònia que fan algunes marques, que està molt bé, i em sembla que ho potencin, sinó voler saber realment el que tenim aquí sota, no? I, evidentment, tampoc nosaltres enganyem a ningú, això no és un destí tropical i peixets de colors, però hi ha moltes més coses de les que ens pensem i coses molt importants perquè nosaltres puguem seguir tenint una vida com la que tenim fins ara.
Jo sempre dic que es practica amb l'exemple, eh? Tu ajudes a fer aquestes immersions, Marcel?
Sí, clar.
Jo si un dia vinc amb el micròfon...
Bueno, si vols venir demà sortim a fer una immersió.
Demà no.
Demà treballem.
No, vull dir que...
un altre dia.
Que t'ho podem posar molt fàcil.
No, però ho farem.
És fantàstic, eh?
Ho farem, això.
Sí, doncs quan vulgueu.
Farem. Anirem amb el micròfon fins la barca...
I apa.
Ens submergirem, evidentment, sense micròfon, que si no trenquem la ràdio, i us explicarem com ha anat.
Ostres.
Després.
És fantàstic, és fantàstic.
Sembla, Marcel?
Sí, a mi, perfecte.
Això,
ens ja et dic, ens agradaria que no ser els grans desconeguts i que de Barcelona a la Costa Brava tothom sapigués que hi ha un punt entremig on hi ha una zona protegida en Posidònia, amb moltes roques i molts peixos, que val molt la pena visitar.
Que xulo, que xulo.
Doncs ja anirem, segur que sí.
Marcel, moltíssimes gràcies per venir a presentar aquest projecte Posidònia, per posar-nos sobre la taula el fons marí i la importància del nostre mar. De veritat, que val molt la pena escoltar-te.
A vosaltres per fer aquests programes.
Aixa, Miró, un plaer, com sempre. T'esperem la propera setmana.
I tant,
eh?
Aquí estaré.
Amb més somriure.
I tant.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
A les 5:56, nosaltres, que ho comencem a deixar aquí. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 3 de la tarda amb més continguts i, sobretot, amb més caravana i ganes de passar-ho bé. Que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.